Hi ha un carnet que obre més portes que cap altre. Un carnet que ens identifica com a membres d'un club universal. Un carnet que és en realitat la millor targeta d'embarcament a l'hora de viatjar per tot el món. Ja de dir-ho, les biblioteques públiques són, de llarg, el nostre patrimoni cultural més inclusiu. Tothom hi és convidat, tothom hi té accés a llibres, pel·lícules, música, revistes, teatre, concerts. Les biblioteques són l'obra sèsam que ens dona accés al gran tresor de la cultura. I avui la celebrem a Ciutat Maragda amb el Jordi Puntí i les bibliotecàries Gisela Ruiz i Carme Fanoll. Avui, per tant, parlem de l'univers, que d'altres anomenen biblioteca. Obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Obrim Ciutat Maragda i obrim també les portes d'un espai inacabable de 10 lletres i milions de títols.
Les biblioteques públiques andam cheias de coisas que nunca irei usar.
Edson Gomes, aquest cantant brasiler, i aquest homenatge, vaja, peculiar de les biblioteques públiques. Avui molt contents de rebre a Ciutat Maragda la Carme Fanoll. Què tal?
Molt bé, molt contenta d'estar amb vosaltres.
I la Gisela Ruiz, com estem?
Molt bé, moltes gràcies.
Biblioteca de Palafrugell, Carme, Biblioteca Elisenda de Montcada, i ara pensava i mirava a la Carme i pensava, segurament és la bibliotecària més bronzejada de Catalunya, perquè no tenia únicament la biblioteca, sinó que tenia una meravella, que és un oasi, que es diu Biblioplatja.
Sí, sí, a vegades hem de patir i combinar la feina dins d'un edifici de biblioteca amb una altra primera línia de mar d'una de les platges més meravelloses de Catalunya.
I tu, en Gisela, que has estat... Vaja, ara ets a Montcada, però has estat durant molts anys a la Biblioteca Can Butjosa de Parets, dedicada a, segurament, als lectors, jo diria, més agraïts i més vocacionals, que són els nens, no?
Sí, els nens sí, els joves és una altra cosa, eh?
Sí. Parlem-ne també.
Biblioteca infantil i juvenil. Però sí, sí, la veritat és que m'ha estat molt bé i ens ho passàvem fantàstic. Jo m'ho passava molt bé, i ara l'Elisenda, doncs, és una altra cosa. Públics de tota mena i una altra experiència.
Però en tot cas continua sent aquesta idea, no?, d'obertura de les biblioteques. Fa poc parlava amb la directora de la Biblioteca Social i em deia que era un espai meravellós, sobretot perquè dir biblioteca pública és gairebé un pleonasme, no?, perquè és segurament el lloc més democràtic on no hi fa diferències a ningú, siguis d'on siguis, tinguis la feina que tinguis.
Correcte, i la Fundació Biblioteca Social penso que fa molt bona tasca en donar a conèixer totes aquestes iniciatives que fem des de les biblioteques per apropar-nos, doncs, segurament als més desafavorits o als col·lectius que més necessiten precisament un servei públic com el nostre.
Amb un carnet que val per moltíssimes coses. Un dia veia una foto de la Gisela, no?, que arran era una mena de contracampanya, perquè arran d'un dels cartells de la campanya que sortia aquest tòpic de la bibliotecària amb el monyo i tot plegat, tu sorties dient tots els exemplars que et pots endur en préstec, i no només de llibres, sinó de CDs i companyia.
Sí, clar, és que la biblioteca, diguéssim, que és l'únic espai on et pots endur cultura gratuïta, no? Et pots endur música, et pots endur CDs, et pots endur els llibres, pots connectar-te a internet, i a més, sense haver de pagar res, amb un carnet que et serveix per tota la vida, fins als anys que pretenguis viure, i al contrari, nosaltres el que ens agradaria és que les biblioteques estiguessin buides, els prestatges absolutament buits, que no hi hagués llibres per poder deixar en préstec perquè tothom els té a casa. Llavors, amb aquesta campanya, doncs, a mi em va ferir el meu orgull bibliotecari, i vaig dir, no, al contrari, tu, que s'emportin tot el que és possible, no?
Jo crec que ha estat, Carme, efectivament, una sensibilitat compartida, no?, aquesta reacció a la campanya. Home, és les biblioteques que fan tota aquesta feinada i perpetuar segons quins tòpics.
Exacte, no? Jo penso que en els últims 20 anys s'ha fet un canvi de paradigma impressionant, que els professionals, els professionals han canviat d'actitud. Les cares són molt més amables que el record que tenim segurament dels professionals fa 40 anys, i per tant seria convenient que tots els que treballem en el sector i tots els que volem impulsar això de la lectura doncs, també ens poséssim les piles i ho demostréssim també amb les imatges i amb la informació que transmetem de les biblioteques.
Malgrat que sí que hi ha alguna cosa que he llegit en aquesta campanya no, de foment de la lectura, algunes de les que tu també has estat 5 anys com a cap de biblioteques, i algunes de les que has impulsat tu, per exemple, la idea del carnet únic, no?
I tant, sí, sí. Hi ha molts reptes encara per fer front des de les biblioteques, però crec també que s'ha fet molt bona feina i jo crec que els ciutadans al final són els que ens valoren i ens valoren positivament, i prova d'això és que cada any ens visiten més persones, que no baixa l'afluència a les biblioteques i que, mica en mica, doncs, els pressupostos van remuntant i a les biblioteques doncs, que venien d'uns temps molt necessitats, jo crec que també en gaudiran. I sí, molt benvinguda, diguéssim, l'aportació de recursos i l'aportació d'idees i de persones doncs, això, com la Gisela, que des dels àmbits municipals, perquè al final les biblioteques són àmbits municipals, doncs fan una feina boníssima cada dia i tenen contentíssims tots els veïns i treballen per la cultura local i del local al nacional.
Gisela, per al·lusions.
Sí, jo entenc que aquest canvi que hi ha hagut a les biblioteques és perquè els propis professionals hem anat canviant la nostra concepció del que havíem de fer, encara ens queda feina, no? Però sí que hem entès que no es tractava només de deixar llibres en préstec, que això és una de les coses, no? Però que es tractava de que la gent pogués venir a la biblioteca i tenir experiències en àmbits molt diferents, no? Amb els nens, que per exemple, no? En el meu àmbit, doncs, que fossin experiències vivencials que els fessin fer un vincle molt fort amb la biblioteca i saber que allà poden anar a descobrir, poden anar a conèixer, poden anar a fer amics, poden aprendre, no? I aquesta transformació que transforma també els rols dels propis bibliotecaris crec que comença, no? Que va sent percebuda per la gent i de fet la biblioteca és un dels serveis més ben valorats, no? De tots els ciutadans, vull dir que sí.
Què és el que més us ha fet felices en els últims anys en aquesta feina, en aquest dia a dia, a vegades no sempre tan visible com voldríem de les biblioteques?
Val, clar. Jo he estat 5 anys
a la gestió global.
Exacte. I potser dels serveis que més bona experiència recordo és l'impuls a llegir el teatre. Vaig tenir la sort de poder conèixer i treballar amb en Xavier Albertí, de tirar endavant doncs, aquest impuls a la lectura de la dramatúrgia, el coneixement de la dramatúrgia, i amb aquesta mateixa filosofia doncs, també treballar l'òpera, treballar les visites al Museu Nacional, etc. Aquest concepte del públic VIP, que n'hi deien VIP amb B de Barcelona, Itàlia, Barcelona, fent, diguéssim, el joc amb Very Important People, perquè massa sovint trobo que les biblioteques es conceben per les persones que no tenen recursos per comprar llibres o per accedir a l'alta cultura, i el que volem és demostrar justament que les biblioteques són segurament l'espai més democràtic que tenim a prop i des d'aquests espais democràtics que tenim extesos per tot el territori arribar al millor de la cultura que s'està fent al país i facilitar tant com puguem doncs, que tothom tingui accés al que es fa des dels equipaments nacionals, per exemple.
És aquesta idea de treballar en xarxa amb els diferents equipaments culturals, no?
Correcte.
I fer tot un bloc.
A mi jo diria que el que més feliç m'ha fet ha sigut poder interaccionar doncs, amb els nens i poder transmetre aquest amor pels llibres i aquesta passió per la lectura cap a ells. No? Recordo també una activitat que vam fer amb joves del municipi que eren aprenents de teatre i amb els nens i fèiem que personatges importants com Andersen, Roald Dahl o Lola Anglada, Mercè Llimona visitessin la biblioteca i interaccionaven directament amb ells, no? I recordo un nen que em va dir, diu, tinc tots els llibres d'Andersen i ara l'he conegut en directe, no? I aleshores, quan et passen aquestes coses o quan pares et diuen, ei, moltes gràcies, em pots passar llista de contes que has explicat avui perquè després li vull explicar, o ahir va venir una nena a la biblioteca que, tenia 3 anys, però la setmana passada havia vingut a l'hora del conte i se'n recordava que jo havia explicat El Punt, un conte molt fantàstic de Reynolds, d'un americà, i venia a buscar només El Punt. Vull dir, jo vaig fer una altra sessió de contes i ella va escoltar molts contes, però ella va venir a buscar El Punt. No? I aquestes petites coses donen molta satisfacció perquè, en el fons, allò que més t'agrada i t'entusiasma, doncs ho pots compartir amb els altres i, mira, som molt afortunats.
Correcte, i ara que he tornat a la biblioteca de Palafrugell, recordo el primer dia una senyora em va abraçar i em va dir que bé, et trobava a faltar perquè vull que em recomanis el que em recomanaves. Al final s'estableix un vincle amb els lectors que és al·lucinant, som una mena de confessors perquè sabem ben bé els gustos literaris cada setmana, com va evolucionant, per què no els ha agradat el llibre, no? T'expliquen absolutament tot i saps moltíssim de les vides dels lectors.
És un confessionari. Sí.
És aquesta idea del bibliotecari de referència, no? Tu quan compres el peix o compres la carn o vas a la perruqueria, vas normalment a la mateixa peixateria, al mateix, no? Pots variar una mica, però tens els teus referents. Doncs, de la mateixa manera, jo sempre li dic a tothom, has de tenir un llibreter de referència, has de tenir un bibliotecari de referència. I quan esdevens aquest bibliotecari de referència, doncs clar, el teu ego s'infla moltíssim, no? I ets la mar de feliç.
Correcte.
Ara som a l'estiu. L'estiu és un país llarguíssim i on tenim moltes hores per llegir. Vosaltres recordeu de créixer amb aquesta idea de la biblioteca com a lloc on trobar hores i hores de gaudi?
En el meu cas sí, perquè jo vivia dins d'una biblioteca pública pràcticament. Jo vivia en una vivenda dels mestres, que se'n deia abans, dins d'un recinte on hi havia una escola pública i a dins d'aquesta escola pública hi havia la biblioteca. Per tant, casa meva i la biblioteca eren un mateix recinte. La meva mare hi treballava, per tant, era... I sí, m'hi passava moltíssimes hores. I diguéssim, jo crec que el plaer per la lectura normalment t'atrapa des de petit i no el deixes, no l'abandones.
Jo he de ser un cas una mica típic, perquè de petita no m'agradava llegir, ho feia molt malament i em tocava repetir les frases una rere l'altra i sempre sentia el no, però que no sé què té a veure jo amb el plaer de la lectura, sinó... I ha sigut més de gran, no?, que he tingut aquesta... Però a casa meva sempre hi havia llibres, sempre ens regalaven llibres, sempre estaven a l'abast, no? Però sí que no diria que fos la meva passió aleshores.
Fa poc, Gisela, vas penjar una foto, una imatge, una carta, més ben dit. Era un agraïment oficial a la feina de les bibliotecàries, però no d'aquí. No? D'una mica, i tu deies, tant de bo les institucions oficials també sabessin la feina primordial que estem fent, no?
Sí, jo ara he tingut la sort de passar-me doncs, una temporada molt llarga a Nova York i de fer una mica de recerca per allà com treballen amb els joves les biblioteques i una de les coses que he fet activament és donar suport, perquè era quan s'havien d'aprovar els pressupostos, donar suport a les biblioteques perquè tinguessin pressupost municipal. I ara just havia rebut una carta de l'alcalde de Nova York, un e-mail que me l'envia a mi i evidentment a tots els que hem donat suport, però explicant com d'importants són les biblioteques, que ells dedicaran doncs, més diners del seu pressupost per poder doncs, garantir el futur d'aquests equipaments que allà són l'únic equipament públic que hi ha i gratuït i per tant necessiten encara més que aquí tot aquest suport i fan una tasca social molt més gran. Però em va fer il·lusió, vaig pensar, ostres, quan un polític dels nostres ens enviarà una carta i dirà ei, gràcies tu, ciutadà, i jo, sí, finançaré més biblioteques i t'agraeixo i aquest serà el nostre futur, no? Vull dir, aquesta idea americana d'agrair a la ciutadania la seva implicació per les seves institucions i, no sé, m'agrada molt.
Tots els, vaja, governants i els representants polítics que t'estan sentint en aquest moment o s'han apuntat per fer un formulari i una carta semblant. Però has dit dues coses importants, biblioteca i Nova York, i quan es diuen aquestes coses en aquest programa, sona aquesta música. Jordi Puntí, què tal?
Molt bé, com anem?
Bé, no tan bé com tu, quan vas estar segurament en una de les biblioteques més grans del món, no?
Sí, a Nova York, sí, clar. No, jo la carta, com deia la Gisela, també la rebo de l'alcalde de Blasio cada X temps, cada mig any o així, no? Perquè és així, les biblioteques d'allà depenen molt també del finançament privat i la gent dona molts diners. De fet, és una cosa normal si tu vas a les biblioteques que d'alguna manera contribueixis fent una donació cada mig any, que a més resulta que després et serveix molt per desgravar Hisenda, pràcticament el 100% del que dones ho desgraves a Hisenda, pràcticament el 100%.
El 100%,
no? Sí, si tu dones 500 euros a l'any, doncs aquells 500 euros te'ls treuen d'Hisenda, per tant, els acaba pagant l'Estat
Fantàstic.
Via tercer, saps? I sí, sí, rebo les cartes del De Blasio i rebo la informació també de la Biblioteca Pública de Nova York, que amb tots els actes que fan a cada biblioteca. És una manera d'estar en contacte encara amb la, i de tenir la sensació que penses, ai, mira, si ara pogués hi aniria, no?, a veure això o a escoltar aquesta altra persona i tal.
És de les biblioteques que tu has transitat, que en són moltíssimes, és de les més impressionants, en el sentit, per exemple, recordo una de les històries que expliques, no?, que gairebé qualsevol títol que imaginable tu podies aconseguir.
És impressionant, la Biblioteca de Nova York, que després té com una extensió. La Biblioteca Central de Nova York és al carrer 42 amb la 5a Avinguda, i al darrere hi ha un parc que és Bryant Park. Llavors, el que poca gent sap és que els sòtans de Bryant Park, que és una extensió enorme, hi ha 6 pisos de sòtan que són de la biblioteca. Que nosaltres ens vam fer una visita i a més són, vaig fer fotos, me'n recordo, les tinc en alguna banda, perquè són estanteries, prestatgeries de ferro colat fetes fa més de 100 anys, com si fossin gairebé del metro, no? Sembla una estació fantasma del metro. Aquesta sensació a vegades que tenim també a partir de Borges, d'això, la idea aquesta de la biblioteca infinita que s'ha fet servir molt, allà jo la vaig tenir totalment. A més, me'n recordo que era una fase que estaven com en trasllat i llavors la meitat de la biblioteca no hi era, ja eren prestatges buits i l'altra meitat sí que estava plena, no? I efectivament, o sigui, que hi és, però quan jo tinc la sensació de que hi era tot, ells em van dir amb un punt de modèstia excessiu, em van dir, bueno, des del 2012 comprem menys perquè amb la crisi ho hem notat, diu, però acabem comprant moltes coses amb e-book, diguem-ne, no? Amb format, amb suport digital. Però això volia dir que, per exemple, un dia vaig demanar, perquè va arribar un moment, com que m'hi vaig estar tot un any, va arribar un moment que jo provava el sistema, de veure fins on li podia trobar les mancances. I aleshores un bon dia vaig demanar el 9-9, que és el diari comarcal de la comarca d'Osona, i el tenien.
El del dia,
Tenien la versió online, diguem-ne, no?, de PDF, vaja. Però les antigues, si hagués buscat els arxius antics, sí, i de fet vaig fer-ho, vull dir, vaig demanar una altra cosa, vaig demanar, com que més la beca que jo tenia em permetia tenir molts llibres al despatx i si ningú els reclamava me'ls podia quedar tot l'any, no? De manera que vaig anar demanant volums del Pla, de l'obra completa del Pla, i hi va un moment que tenia 20 volums allà, i de fet després vaig demanar una revista, no em recordaré ara el nom, però és una revista cubana feta per catalans en català el 1890 a Cuba, i la vaig demanar sencera i la tenien també. O sigui, realment la sensació de que era un lloc infinit i que al mateix temps el valoren, i saben què tenen, perquè aquesta és l'altra cosa, o sigui, és la dedicació de la gent, bueno, això és una cosa que passa tot arreu, tampoc és excepcional, però la dedicació de la gent d'allà pel que tenen i per valorar-ho i per fer-t'ho valorar a tu també, per ajudar-te a dir, bueno, és que si no saps que hi ha això que també et pot anar bé per determinat tema.
Tu, Carme, estaries d'acord amb ells, amb aquesta admiració? A tu t'ha tocat visitar, i t'agrada visitar biblioteques de tot el món, no? Quina és la que més t'ha impressionat?
I tant, el sistema de Nova York jo crec que és un clàssic i és una meca per tots els bibliotecaris una mica interessats en el que es cou a nivell internacional, i realment és fantàstic. I quan en Jordi ens parlava d'això, no?, de que van una mica més i van a atrapar el lector exactament on pot anar, tenen un servei que és de prescripció a la carta, és a dir, qualsevol individu pot demanar virtualment a un bibliotecari que l'aconselli, que li faci el seguiment lector. Jo trobo que això en un Nova York, no, que no és un Palafrugell, és realment espectacular. Tenen un servei online 24 hores per contestar, i evidentment doncs, també ens atrau molt tot el que passa doncs, cap al nord, no? Sempre a Finlàndia, a Suècia, a Holanda, doncs també són països que
la idealització del nord com a paradís lector.
Sí. No? Sí, bueno, també tenen moltes hores.
I fa més fred.
Sempre diem el fred.
No, i estan tancant més hores dintre de casa, no? Sí. I llavors pot ser que això hi faci, no ho sé. Jo me'n recordo una de les coses que també m'al·lucinava de la Biblioteca de Nova York, he de dir, és que tenen un grup d'amics de la biblioteca molt gran que fan tasques d'informació i d'ajut, de manera que hi ha visites guiades a la biblioteca cada dia, no? I evidentment tenen una part com de museu històric on t'ensenyen els primers catàlegs i t'ensenyen aquells aparells per fer anar, per portar les fitxes d'un cantó a l'altre de la biblioteca amb aire comprimit i no sé què, no? I exemplars dels primers llibres i tot. I això, i sempre veus grups de 25-30 persones que van voltant per allà a la biblioteca, i aquesta feina la fan els amics de la biblioteca, o sigui, no és, són gent que són voluntaris que es presten a fer aquest joc, no? I això està molt bé també.
Sí, de fet, jo si destaqués tres coses, destacaria que inverteixen molt en personal. Per exemple, jo ara estic a la biblioteca Elisenda Montcada, és una biblioteca d'uns 2.300 metres quadrats, som 10 persones treballant. Allà a Queens vaig visitar una biblioteca en un barri així molt marginal, que era una miqueta més petita, treballaven 50 persones. Això una, per tant el servei sí. És diferent quan tens tanta gent que et pot atendre, no? L'altra cosa és, ho compren tot, o sigui, tot. Els diners, tenen molts diners i ho fan, i ho inverteixen tot en la col·lecció. I la tercera cosa és que les polítiques de préstec i de préstec interbibliotecari són molt més àmplies. Vol dir que d'entrada pots agafar 50 llibres en préstec. A la costa oest tinc una amiga que viu allà, en pot agafar 100, d'acord? I després el pots renovar in eternum, i a més, si l'agafo al Bronx, el puc tornar a Staten Island, no? Aquí ho pots fer dins de Barcelona, però si l'agafes a l'Hospitalet, l'has de tornar a l'Hospitalet, i si l'agafes, i has de pagar aquest préstec interbibliotecari, allà no el pagues, el pots anar a buscar on vulguis i a recollir on vulguis, i això fa que per tu com a usuari sigui molt, tinguis la col·lecció molt més disponible, per tant, agafis més llibres i, conseqüentment, els puguis llegir i gaudir molt més, no?
Clar, una de les coses que diu la Gisela, que té a veure amb les novetats, és, a vegades m'he trobat amb molts usuaris de biblioteques i molts lectors que esperem que ara això es repari, no? Però una de les queixes, per dir-ho així, és que no hi ha la novetat. La novetat que veus a la llibreria o que et trobes fins i tot anunciada als mitjans, vas a la biblioteca i encara no la tens, no? I aquesta idea que ara es vol fer de comprar els llibres en llibreries de proximitat potser vindria a ajudar en aquest sentit, no?
Correcte, jo crec que una mica també va en funció de cada territori. Realment hi ha forces desigualtats en els propis territoris de Catalunya. Cal que els ajuntaments apostin més amb els seus pressupostos a nivell d'això, de llibreria local, que el bibliotecari es pugui escapar cada setmana a comprar les novetats a la llibreria local. Això hauria de ser realment un fet importantíssim i a cada biblioteca, i això encara no està passant al 100% de les biblioteques, i és un dels reptes claríssim que tenim.
També és veritat que hi ha poblacions on no tens llibreria local, que tens potser una papereria, llibreria, llavors això et pot limitar una mica, però que puguis comprar setmanalment sense haver-te d'esperar que t'arribi dels serveis centrals o alguna cosa així amb molta més facilitat, faria que les novetats estiguessin allà al dia, no?
Sí, d'altra banda, si em permeteu, jo trobo que tampoc és tan important que les novetats siguin de la setmana següent, no? Vull dir que hi hagi un marge també perquè els que som escriptors puguem vendre llibres a les llibreries, i de fet, diguem-ne, estem parlant d'això i al millor resulta que són 5 llibres que volen, no? Perquè hi ha el tipus de... El llibre que genera aquesta demanda espontània i immediata és més el best-seller, que se'n fa molta promoció i això, i després els altres ja van venint. Jo visito bastant assíduament i sempre em fixo amb els taulers de novetats, amb aquells expositors, i Déu-n'hi-do les novetats que penso, mira, ja tenen això. O sigui, jo és al revés, no penso, com és que encara no tenen? No, al contrari, penso, ja la tenen, que sorprenent, no?
Sí, això va jo crec que va millorant mica en mica i és importantíssim per nosaltres, per aquest canvi d'imatge de les biblioteques com espais nous, vius, que el bibliotecari està al dia del que s'està editant. I estava pensant en Bèlgica, que ja els llibreters tenen un servei que porten les novetats abans que les posin, diguéssim, els seus prestatges, els porten a les biblioteques. És a dir, aquí hi ha un apre i una mica amb el sistema d'adquisició bibliotecària per part dels editors, una línia de subvenció, també busquem això, que quan hi ha un projecte editorial el bibliotecari el pugui encarregar perquè el tingui el més aviat possible a la biblioteca.
I després que puguis treballar, perdoneu, aquestes novetats que t'arriben, perquè si t'arriben i no tens capacitat i només les pots exposar, al final hi ha tants llibres que l'usuari tampoc, però si tu tens, tampoc les veu, però si tu tens temps de treballar-les, de difondre-les, d'haver-les llegit, de poder-li dir, mira, aquest t'agradarà, amb aquest treballarem tal cosa, doncs això també és un plus.
Això
això us passa, que no teniu temps a llegir? La gran paradoxa, de, per exemple, de molts llibreters, no? Que no troben l'estona de...
que hauria... Llegim tot, veritat, Gisela, tot el que arriba, tot.
No, jo crec que els lectors trobem espais de lectura impossibles, el temps aquell que no existeix el trobes per llegir.
I si no, tenim una excusa fantàstica, totes o quasi totes les biblioteques catalanes amb els clubs de lectura. Uh-huh. Clar, i aleshores aquests 12 llibres que triem per als clubs de lectura, doncs els hem de treballar amb un plus, no? amb més atenció. En molts casos les biblioteques es fan diferents clubs i per tant el personal tendeix a especialitzar-se, no? El que porta el club de llegir al teatre, el que porta el club infantil de lectura amb els joves, i això és fantàstic perquè tens això, un equip com el de la Gisela de 10 persones, doncs ostres, un potser especialitzat en còmic, i això penso que hem de tendir cap aquí.
Cap a l'especialització, hi ha de novel·la negra, de poesia, de lectura en anglès, això els clubs de lectura és un dels grans patrimonis també culturals del país i de la xarxa de biblioteques. Convido en aquesta conversa a un altre bibliotecari històric.
He recibido en mi vida muchos inmerecidos honores, pero hay uno que me ha alegrado más que ninguno, y fue el honor de que me nombraran director de la Biblioteca Nacional. Y esto se hizo por razones menos literarias que políticas. Lo hizo el gobierno de la Revolución Libertadora. Pero yo jamás había soñado en la posibilidad de ser director de la biblioteca.
La Biblioteca Nacional para Borges fue de algún modo la materialización de un sueño que empezó quizá en su infancia y fue quizá también la materialización de ese cuento fascinante, la Biblioteca de Babel.
Fascinant, diu Maria Kodama, recordant els anys que Borges va ser director de la Biblioteca Nacional a Buenos Aires.
Sí, més la Biblioteca de Babel, no? Aquesta, jo, amb aquesta connexió que quan hi penses, clar, ja l'havia escrit aquest conte, però treballant a la biblioteca i amb aquest univers que tenia al cap, jo ho veig tan literari, me l'imagino passejant-se i recuperant allò, aquell començament, no? El universo que otros llaman la biblioteca, en majúscula, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Va continuar.
És meravellós, gràcies a Borges tenim la imatge laberíntica, no?
Totalment, i de fet és el... Jo crec que Borges ha creat un imaginari de les biblioteques que després s'ha reproduït centenars de vegades també a la literatura, però que la idea de la biblioteca més aviat funcionarial, amb un mobiliari molt normal i corrent, empalideix al costat de la imatge que tot tenim tots d'això, no? I probablement és una gran sort que ell, per ell devia ser una gran sort que acabés com a bibliotecari, no? També que fos durant, em sembla que gairebé 20 anys bibliotecari, no?
I que a més o més no va ser l'únic cas d'escriptor que s'hi va
dedicar. No, exacte, jo porto una llisteta d'escriptors que van ser bibliotecaris. Un va ser Strindberg, August Strindberg va treballar a la Biblioteca Reial d'Estocolm de 10 anys, del 74, 1874 al 1883. Un altre bibliotecari, diguem-ne, que a més em feia molta defensa, era el poeta anglès Philip Larkin, que va ser durant molts i molts anys el bibliotecari de Hull, que Hull és una ciutat més o menys propera a Londres, però amb molta voluntat de distingir-se de Londres i de la gran metròpoli, no? I va estar des de l'any 55 fins que va morir, o sigui, molts anys. Un altre cas molt curiós és Casanova. Ja com a Casanova...
Va tenir temps?
Després, no, però és gairebé és metafòric. Després de passar-se tota la vida amunt i avall, tenint una vida bohèmia i orgiàstica, podríem dir així, va acabar els seus dies treballant en una biblioteca. Jo trobo fantàstic.
Bueno, és que no hi ha res més orgiàstic que treballar en una biblioteca.
Veus? I després, per posar un cas més proper, i tenim un escriptor que és el José Carlos Llop, de Palma de Mallorca, que també treballa en una biblioteca i que té una... Jo crec que té una obra molt literària i també molt intel·lectual, que molt sovint dialoga amb les biblioteques i amb el que significa, no? Tenir tants llibres a prop que poden ser una amenaça i alhora són doncs un bé de Déu, no?, que tens al teu voltant.
Com el Libro de Arena de Borges, no?, que també és una cosa infinita, que l'obres per una pàgina, no té un inici, no té un final i t'hi pots,
exacte,
perdre fàcilment, no?
Exacte.
Sí, sí. Jo us voldria fer una recomanació, si em permeteu.
Oh, i tant, per això som aquí.
Que és El escritor en su paraíso, de l'editorial Perifèrica, que parla precisament de tots aquests bibliotecaris famosos que ha comentat en Jordi, però també, per exemple, de la Glòria Fuertes o d'en Vargas Llosa, i et fa la descripció molt vivencial de com vivien ells la, diguéssim, la professió, i és molt, molt interessant. Mm. Per exemple, que parlàvem d'en Borges, evidentment al final de la seva trajectòria estava sec, completament sec, no? Ostres, és realment, sí, la imatge és al·lucinant.
No, digueu,
jo és que estava pensant en això, estava pensant en el paper important que fan les biblioteques, de l'accessibilitat, de tots aquells col·lectius de gent que tenen algun tipus de dificultat i que no poden accedir a la lectura normalment, i com poder tenir a l'abast llibres per ser llegits en braille, audiobooks, que en aquest país ens en manquen molts comparats amb altres països, no? Tot això que permet donar accés a persones que d'altra manera no poden accedir a la lectura, no? I com podria haver complementat la ceguesa de Borges el fet de poder escoltar o llegir amb les orelles, que podríem dir, a través dels audiobooks, tots els llibres que hagués volgut, no?
I tant.
I he de dir també que abans que parlàveu de les novetats, això del carnet únic és una gran cosa, jo ho recomano molt, que tothom que tingui el carnet el porti sempre a la butxaca o a la cartera, perquè jo l'he fet servir en altres països. Quan entro en un museu trec el carnet de la biblioteca i dic, hi ha descomptes? I alguna vegada ha colat, només perquè veuen que és d'una biblioteca, que hi ha la teva, bueno, no sé, és una cosa diferent, i alguna vegada ha colat i veuen, sí, mira, hi ha descomptes.
Sí, jo allà a la Universitat de Columbia vaig poder entrar amb el carnet de la biblioteca. Bueno, és que soc bibliotecària, mira, el carnet de la biblioteca. Bueno, va, doncs passa-la a veure, no? Vull dir que mai no saps les portes que t'obre el carnet de biblioteques.
Sí, per això dic que s'ha de portar sempre a sobre.
Exacte.
Si més no, t'obrirà la porta d'una biblioteca, com a mínim, i podràs anar-hi a buscar llibre.
O de les 270.
Exacte.
270.
400, 400.
Ai, 400.
Va, sí, no és només província de Barcelona.
400. Ciutat Maragda.
Moshe, como está? Moshe, ven tomar un tafí a bubuí.
Ciutat Maragda, la literatura a Catalunya Ràdio.
Seguim a Ciutat Maragda, avui parlant de biblioteques, amb la Carme Fanoll, la Gisela Ruiz i el Jordi Puntí. I jo volia recomanar, abans que abandonem Borges a la seva biblioteca infinita, hi ha un llibre que també volia recomanar, de Carlo Fravetti, que és un escriptor italià, però que fa molts anys que viu a Catalunya. Es diu La biblioteca, El libro infierno. I, de fet, és una trilogia, aquest és el primer, i fa servir l'estructura de Dante, no?, amb la qual cosa el bibliotecari és el diable, i els cercles de l'infern és una biblioteca, no? Diu, no me sorprendió, així comença, no me sorprendió que l'infierno fuera una biblioteca. Tener acceso a las palabras y no a lo que designan es la más refinada versión del suplicio de Tántalo. Aleshores el personatge li diu, puc demanar qualsevol llibre? Li diu el bibliotecari, diu, i tant. I si no el tens? Diu, els tinc tots. I llavors diu, tens per exemple El paradís perdut en dialecte bolognès? No? I diu, los libros que no tengo en acto los tengo en potencia. Puedo traducir a Milton al bolognès y confeccionar ese catálogo en cuestión de segundos. I a partir d'aquí tot el llibre és un diàleg entre el bibliotecari i els reptes que li imposa aquest lector, que és una condemna molt agraïda. Si te n'has anat a l'infern, que sigui una biblioteca.
Sí. A més, veus, és aquesta cosa que dèiem del Borges com a, diguem, element fundacional de la passió per les biblioteques, que jo crec que el gran continuador, n'hi ha hagut molts, però per mi el gran continuador va ser Umberto Eco.
I tant.
Que d'una banda amb El nom de la rosa, lògicament, que és molt d'autora del món aquest de ficció de Borges, i per descomptat amb la figura aquest Jorge de Burgos,
que està, és un homenatge en el mateix
que nom, és un homenatge que hi ha dintre de la novel·la, però no només amb la novel·la. O sigui, jo crec que ja, si teniu 5 minuts alguna hora, entreu a YouTube i busqueu un vídeo que hi ha de Umberto Eco passejant per la seva biblioteca. És una cosa al·lucinant, perquè tenia una biblioteca gegant, i veus que es va passejant per aquells racons laberíntics, amunt i avall. Dura, és una caminada que ha de durar un minut i mig, per una biblioteca, que és la biblioteca pròpia. I aleshores això té molta, molta gràcia. I crec que ell ha sabut transmetre també aquesta barreja que pot ser una biblioteca, que és el compendi del saber, però també el lloc del misteri, del joc, de la descoberta, d'aquesta cosa que on menys t'esperes et pot sortir un llibre, no? Un llibre que no coneixies i que existeix o potser no sabies que existia i de cop el dimoni te l'ha fet existir. Exacte. Per tu en aquells moments, no? L'Eco té un llibre molt divertit també, a part de, com dic, del nom de la Rosa, que és el segon diari mínim, que són tot d'articles, i aleshores en el segon diari mínim hi ha dos textos que es complementen. Un és com organitzar una biblioteca pública i l'altre com justificar una biblioteca privada. El de la biblioteca pública he de dir que és un text dels anys 80, és una mica antiquat. Precisament és un joc, jo crec que irònic, amb tot el que no hauria de ser una biblioteca pública, contra el silenci, contra la serietat, contra la bibliotecària que és un sergento amb el monyo i tot això, no? I en canvi el de la biblioteca privada té molta gràcia perquè és un text on respon, entre d'altres coses, a aquella pregunta que tothom que té llibres a casa i que en té molts ha sentit alguna vegada, que és: els has llegit tots?
Sí. Hem de recordar que Umberto Eco tenia una biblioteca de 30.000 exemplars.
Per això et dic, 30.000
llibres.
Per això et dic, quan mireu el vídeo aquest, és que el veus passejar per allà. Llavors, la resposta és, diu, quan em pregunten, no, sobre si els he llegit tots, diu: en un temps havia adoptat la resposta menys creativa. No n'he llegit cap. Altrament, per què els tindria aquí? Però és una resposta perillosa perquè desencadena la reacció òbvia. I on fica els que ha llegit? Més val la resposta estàndard de Roberto Leidi: molts més, senyor, n'he llegit molts més. Que glaça l'adversari i el fa caure en un estat d'estupor, d'estuporosa veneració. Però la trobo despietada i enzògena, aquesta resposta. Ara m'he replegat en l'afirmació: no, aquests són els que haig de llegir abans del mes que ve. Els altres els tinc a la universitat. Resposta que d'un costat suggereix una sublima estratègia ergonòmica i de l'altre indueix el visitant a anticipar el moment del comiat.
És l'única manera de respondre, amb ironia.
Exactament.
No?
Exacte.
És com això que dèieu vosaltres, no? Això, si teniu temps a llegir, dius, sempre, tots.
Perfecte. I si voleu continuar rient o passant-vos-ho bé parlant de biblioteques, us recomano la novel·la Signatura 400 d'una autora molt jove francesa que es diu Sophie Dibry. És un llibre de Blackie Books, molt ben editat. L'autora és fantàstica, recentment va venir aquí al CCCB i ella parla, doncs, això, de la bibliotecària del segle XXI a França, que, com sabeu, també és un dels països admirats per nosaltres. Molt recomanable.
Sí, en l'àmbit infantil a mi sempre em fa pensar Els segrets de la bibliotecària, de la Margaret Mahy, que presenta una bibliotecària que no té gens de por dels bandolers que la segresten i que, a més, acaba fent aquesta funció d'explicar-los contes i fer-los descobrir la biblioteca, i com aquests mateixos segrestadors se n'adonen del paper tan important i tan crucial que fa, doncs, la bibliotecària. És un llibre, a més, molt divertit, il·lustrat pel Quentin Blake, que el tenim més al cap perquè era l'il·lustrador de Roald Dahl, i que realment a mi, jo quan el llegeixo, em sento molt identificada, i a vegades quan veig que hi ha biblioteques que el donen de baixa penso, com pot ser que
Gisela, recordem el nom,
el segrest de la bibliotecària.
El segrest de la bibliotecària. Clar, és difícil que no estigui connotat positivament el paper, la figura de la bibliotecària, no? I del bibliotecari. Recordo un cas que és el de Jorge de Burgos,
sí.
Homenatge doble perquè és sec, si recordeu el personatge del bibliotecari, El nom de la Rosa, que a més té un diàleg gloriós amb el protagonista, amb el Guillem de Baskerville, sobre el llibre perdut i amb la trama d'Humberto Eco.
Sí, és cert. Sant Francesc queda molt inclinat a riure.
El riure és un vent diabòlic que deforma les faccions i fa que els homes semblin simis. Crist no va riure mai.
En podem estar segurs d'això?
En cap passatge de les Escriptures es diu que rigués.
Tampoc en cap passatge es diu que no ho fes. Si fins i tot sabem que els sants feien ús de l'humor per ridiculitzar els enemics de la fe. Aristòtil va dedicar el segon llibre de la seva Poètica a l'humor com a instrument de la veritat.
L'heu llegit, aquesta obra?
No, és clar que no. Es va perdre fa molts segles.
No es va perdre. Mai va ser escrita. Perquè la providència no vol que es glorifiquin les coses fútils.
Això és discutible.
Ja n'hi ha prou! Aquesta badia està afeixugada pel dolor i vos preteneu torbar la nostra pena amb burles vanes.
Clar, aquí hi ha una cosa, Jordi, que potser no sabem, i és que les bibliotecàries amaguen llibres especials perquè els lectors no els descobreixin, no?
Els amaguem perquè els descobreixin. O sigui, són aquells llibres, els que estan col·locats en llocs estratègics, aquells és... Ara aquest el posaré aquí, a veure si...
Correcte, sí, fet, exacte. Ja ho deia, no? La Milly Teixidor, que els hauríem de prohibir o amagar, sí. No? Aquesta és la filosofia. I una mica aquests dies que moltes famílies ens venen també a les biblioteques a preguntar per llibres, i avui que parlem de biblioteques, també us recomano un conte infantil que es diu La senyora dels llibres, editat per Joventut, que explica un fet real, que és que el segle passat a Kentucky, a l'oest dels Estats Units, doncs, unes certes bibliotecàries es passaven el dia a cavall per anar doncs, de granja en granja a portar els llibres personalitzats per a cada família. És espectacular, no? Aquesta funció missionera de la cultura.
Sí. Home, això enllaça amb un altre dels llibres que portava jo, que quan, tampoc és que pensis excessivament que és un llibre sobre biblioteques, però que té una biblioteca al mig que és molt important, que és una lectura poc corrent d'Alan Bennett, que és un llibre que jo crec que més ara per l'estiu va molt i molt bé, i és aquesta història, això probablement l'heu llegit, si no us l'explico breument, és aquesta història de la reina d'Anglaterra que un dia passeja els seus gossos per l'abadia de Westminster, pels jardins, un dels gossos se'n va més enllà del conte i de cop ella el busca i acaba descobrint que als jardins de Westminster hi ha una biblioteca mòbil, que és aquest, que fa molts anys que hi és un senyor que es diu Norman i que porta la biblioteca i que la passeja. I llavors ella queda molt parada i se sent amb l'obligació d'agafar un llibre. Pensa, home, ja que hi ha un bibliotecari aquí i tal, doncs agafa un llibre i el llegeix. I després doncs, li agafa el coquet de la lectura, una cosa que mai s'havia plantejat, de mica en mica li agafa el coquet de la lectura, no? I llegiré si no us fa res un fragment, però és molt divertit, jo crec que és un llibre que té molta gràcia. Se citen molts autors, per cert, des de Jean Genet, o sigui, imaginar-se que la reina llegeix Jean Genet, Marcel Proust, Vikram Seth, Shakespeare per descomptat, que no deixa de ser una lectura de la família, diguem, no? del passat familiar, Henry James, Philip Larkin, que dèiem abans, i aquest personatge, aquest Norman, abans vosaltres dèieu que us sentíeu confessores, per ella, per la reina, és un confident, i és perquè, en el fons, ella això vol que sigui una mena de vici privat, que no se conegui gaire, i en canvi hi ha un moment en què aquest Norman ja no hi és. I llavors llegeixo aquest fragment, diu: sense Norman, les seves lectures, tot i que no van decaure, sí que van canviar de direcció. Tot i que encara encarregava llibres a la biblioteca de Londres i a les llibreries, sense Norman ja no era un secret. Ara ho havia de demanar a la dama de companyia, que ho havia de demanar a l'interventor, i etc. Era un procés esgotador i de tant en tant se l'estalviava tot demanant a algun dels seus nets més perifèrics que li portessin tal o qual llibre. Ells estaven encantats de fer-li el favor i satisfets que s'hagués fixat en ells, perquè l'opinió pública amb prou feina sabia que existien. Però cada cop més, la reina va començar a buscar els llibres a les seves pròpies biblioteques, particularment la de Windsor, on, tot i que la selecció de llibres moderns no era il·limitada, les lleixes estaven atapeïdes amb moltes edicions de textos clàssics, alguns, esclar, autografiats. Thackeray, Balzac, Turgenev, Dickens, Trollope, Hardy... Llibres que abans pensava que estaven lluny del seu abast, però que ara devorava, amb el llapis sempre a la mà, escrivint els seus quaderns nets i polits. Em trobo que em fa molta gràcia la idea de que comença a llegir en una biblioteca de fora i de cop un bon dia diu, però si ho tinc tot a casa, no? I autografiats, a més.
Ja, abans que parlàvem de la biblioteca de Nova York, hi ha aquest llibre que es diu El lleó de la biblioteca, és un àlbum il·lustrat, l'autora és la Michelle Knudsen, i és d'Ecaré, bueno, aquí l'ha editat l'editorial Ecaré, i és precisament una història que, bueno, d'un lleó que un bon dia entra a la biblioteca, la de la 42 a Nova York, i se'n va doncs, cap a la part infantil, i llavors es queden allà, li agrada que li expliquin contes, i és una mica un llibre transgressor, perquè abans que parlaves, no, d'aquesta idea de, o el Jordi ara no recordo ben bé, d'aquesta idea de les biblioteques com el silenci, les normes, etc. Doncs aquest llibre és transgressor perquè precisament accepta que hi ha moments a les biblioteques que podem parlar, espai que fins i tot podem cridar i córrer en situacions, no?, com les que es produeixen en aquest llibre. I en allà és molt divertit perquè tenen això meravellós que és la llibreria dintre la biblioteca, que a mi no se m'acut, o sigui, ja la llibreria, el bar, la biblioteca, doncs ja està, bueno, és casa, no? Tenen la llibreria, te'l venen, entre molts altres llibres, i a més, pels petitons pots comprar el lleó i fan aquest vincle, no?, el lleó, el llibre, la biblioteca, és meravellós.
Sí, perquè parlàvem abans de la transformació, no?, i fan només 20 anys. Recordeu que moltes biblioteques ens feien ensenyar les mans per si les tenies netes abans d'entrar, o hi havia biblioteques que no acceptaven nens fins que no sabien llegir. O sigui, ara que totes les biblioteques contemplen aquests espais fantàstics per mainada.
Sí. Ara, el proper territori que hem de conquerir és el territori jove, no?, que tenim espais pels infants, espais pels adults, doncs ara anem a conquerir aquest territori pels joves, que precisament són el públic, aquells lectors que perdem, no?, un cop entren a l'adolescència, i que després alguns els recuperem quan són adults i d'altres no. Doncs com la biblioteca, també com a espai, no?, i com a servei, pot donar resposta a aquests adolescents que de moment no troben el seu territori allà dins. No?
O que es perden com a lectors, almenys en una època, però no com altres coses, perquè les biblioteques, com sabeu, són plenes de joves a l'ordinador i fent servir la xarxa, i estudiant, segurament. És a dir, entenen que és el seu espai, però potser la primera activitat no és el préstec de llibres.
Exacte, i tornant als Estats Units, no?, l'últim Pew Research, no?, tot l'últim informe de lectura, diu que els millennials precisament són els usuaris que més utilitzen les biblioteques públiques als Estats Units. Per tant, hi ha esperança, no?, i allà també ens fixem molt en aquests nous serveis que estan fent, no?, molt vinculats a les tecnologies, però no només, i per tant, jo crec que tenim molta feina a fer.
Jordi, tens més llibres.
Sí, jo abans parlava de la connexió entre Borges i Eco, i Umberto Eco. Crec que si hi ha d'haver un continuador d'aquesta persona que porta el foc de la biblioteca, o d'intentar explicar, o d'intentar fins i tot filosofar al voltant del concepte de la biblioteca, és Alberto Mangel, no? Que és un escriptor que ha tractat el món dels llibres, de la història de la lectura, de la curiositat, des de molts punts de vista, i que té aquest llibre que es diu La biblioteca de noche, que és un llibre, jo crec que important. És un llibre que el va escriure en anglès, curiosament, probablement perquè eren textos que ja havia publicat en revistes i això, i que després es va traduir aquí, en castellà està publicat en Alianza Editorial. Ell diu que hi ha un moment on diu que una biblioteca, esclar, ell parla sobretot de tot, parla de tot tipus de biblioteca, però parlant de la biblioteca privada de cadascú, ell diu una biblioteca és una autobiografia. També. O sigui, a partir dels llibres et pots explicar la teva vida, no? I una altra cosa diu, si una biblioteca és el mirall de l'univers, un catàleg aleshores és el mirall d'aquest mirall, perquè també ja parla dels catàlegs de les biblioteques. Ell el que fa és ordenar el llibre en diverses seccions, ja com arguments, no? La biblioteca com a mite, la biblioteca com a espai físic. Llavors parla també de les biblioteques a la nit quan queden en silenci i no hi ha ningú, no? Què passa amb aquest espai buit, diguem-ne, què s'hi cou allà dintre? No, tendeix a l'abstracció a vegades, eh? La biblioteca com a illa, la biblioteca com a oblit, com a lloc de la identitat, no? Per exemple, en el capítol de la identitat, ell diu, m'agradaria, diu, ja, diu, tinc una llista de llibres que m'agradaria llegir però que no existeixen, que jo sàpiga. Diu, i els tinc apuntats, diu, perquè espero que un dia existeixin. Diu, per exemple, una història universal dels fantasmes, o una descripció de com eren les biblioteques a Grècia i Roma. Diu, o el diari de Milena, l'amant de Kafka. M'agradaria poder llegir tot allò que sabem a través de Kafka, saber-ho a través de Milena, que ho coneixem en part per les cartes, però d'això. Llavors, ell té aquest llavors és capaç d'anar a aspectes molt més pràctics, com quin és el sentit de que existeixin les biblioteques nacionals, per exemple.
Exacte, o sigui, i de fet ell acaba d'editar aquest llibre sobre la història de la curiositat, que és un volum immens.
Sí,
no?
És que és una d'aquestes persones, exacte, que té una curiositat inesgotable i que al mateix temps jo crec que té una gran virtut, que és que no es repeteix. O sigui, mira que ha escrit i ha escrit sobre lectura, sobre llibres, i en canvi es fa llegir sempre, no? I això trobo que és molt especial. especial.
I al setembre hem de dir que tornarà a Aliança amb un altre volum sobre biblioteques, és a dir, que és un àmbit que per ell ha estat tan important que és reincident amb això. Sí, no?
Jo el mes vinent m'han convidat al govern argentí a anar cap allà i tindré la sort de poder parlar amb ell, però també recordava que el Cosmòpolis el va convidar a través de Biblioteques de Barcelona, i abans que parlàvem, no, de la innovació a la biblioteca pública, ell deia que no hi està massa a favor, que nosaltres com a bibliotecaris potser ens teníem que centrar més en dominar, tenir més bagatge al voltant dels llibres, ser bons prescriptors de llibres i potser deixar-nos de més històries. I em va fer molta gràcia, no?, un tio amb la seva trajectòria. Que...
I tant. Sí. Premi, recordem-ho, Formentor de les Lletres aquest 2017, que també ha estat, per tant, reconeguda la seva feina. Escolteu, arribem a... Les biblioteques no s'acaben mai, els programes de ràdio sí, però vaja, tenim tot l'estiu encara per buscar-ne. Jordi, a quina biblioteca et trobarem? Molt lluny d'aquí.
No ho sé, ja anirem veient, no?, jo passo per això que dèieu abans d'agafar un llibre en un lloc i deixar-lo en un altre, ho faig molt sovint, perquè el millor, com que porto el carnet a sobre, a vegades entro i dic, a veure què hi ha, com si entressis a la llibreria, en realitat.
Sí.
També he de dir que és un hàbit que l'he perfeccionat els últims anys, que quan fa 3 o 4 anys hi anava molt menys i podia passar mig any sense posar els peus en una biblioteca, i des que vaig fer l'estada a Nova York i vaig adonar-me que en realitat avui dia pots tenir tots els llibres a tocar i no cal tenir-los a casa per tu sol, no? I per tant sí que hi ha hagut un canvi en la meva mirada.
I vosaltres passareu part de les vacances, espero, a les biblioteques, no sé si a les vostres respectives, a Montcada i a Palafrugell, sí, o fora,
sí,
no?
Sí, molta biblioteca, i com que som unes malaltes de biblioteques, sí, allà on anem sempre controlarem.
Sí,
correcte. Sí, jo la majoria estaré a l'Hisenda, quan surto de l'Hisenda, llavors potser que visc a Barcelona, a les de Barcelona, si no, en alguna llibreria, i si vaig fora, a les de fora. Perquè sí que abans que dèiem que no llegíem, que no teníem temps, fèiem la broma de tenir temps per llegir, el trobem igualment, vull dir que llegim i llegim molt, i que és impossible, jo diria, no entenc una bibliotecària o un bibliotecari sense ser lector.
Correcte, i lligat al que comentava en Jordi, l'escriptor Rafael Vallbona sempre em comenta que ell, quan es situa en un poble, vol localitzar el mercat, la llibreria i la biblioteca. Jo com...
Els tres eixos de referència, importantíssims. Gràcies, Carme Fenoll, Gisela Ruiz, avui per compartir la dèria bibliotecària, per la feinada que feu sempre i per molts anys, que sigui així. Jordi, fins al dissabte, t'espero.
Ens veiem la setmana que ve.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I avui volem acabar en clau Broadway, perquè el 1957 es va estrenar The Music Man, el musical de Meredith Willson, amb, entre d'altres, una bibliotecària de protagonista. Us hem acompanyat Dolors Joan a la producció, Sergi Cotillas i Eduard Nas al control tècnic, i qui us ha parlat, David Guzmán. Amb Marian, de Librarian, en la veu de Craig Bierko, ens acomiadem fins la setmana que ve.
What can I do, my dear, to catch your ear? I love you madly, madly, madam librarian. Marian, heaven help us if the library caught on fire and the volunteer hose brigade man had to whisper the news to Marian. Madam librarian, what can I say, my dear, to make it clear? I need you badly, badly, madam librarian. Marian, if I stumbled and I busted my whatchamacallit, I could lie on your floor unnoticed till my body had turned to carrion. Madam librarian. Now in the moonlight, a man could sing it. In the moonlight, and a fellow would know that his darling had heard every word of his song with the moonlight helping along. But when I try in here to tell you, dear, I love you madly, madly, madam librarian. Marian, it's a long lost cause I can never win, for the civilized world accepts as unforgivable sin any talking out loud with any librarian such as me. praying. Shh, Madam Librarian. I try in here to tell you, dear, I love you madly, madly, Madam Librarian. Marion, it's a long lost cause I can never win, for the civilized world accepts as unforgivable sin any talking out loud with any librarian, such as Marion.